A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, doncs posem-nos-hi, que hi ha prou coses per poder comentar. Ahir acabava el festival amb la marató habitual de pel·lícules, un festival amb més públic i un festival que continua sent un d'aquells valors segurs des del punt de vista de promoció exterior. Alcalde, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
El festival continua sent un valor segur?
Continua sent-ho, i per part de l'Ajuntament i per tant per part de la fundació organitzadora que presideixo, no escatimarem esforços dins de les possibilitats, evidentment, per continuar mimant i cuidant aquest festival, que és l'aparador més gran que tenim de Sitges al món.
És un aparador que li cal molta promoció o no?
Li cal, no podem deixar d'invertir també en promoció del festival, perquè lògicament doncs, el món de la cultura i també el món del cine, afortunadament, doncs, hi ha altres esdeveniments en el món, i per tant nosaltres que estem ben posicionats, que a més estem posicionats en un festival de gènere, doncs el que no podem fer és perdre pistonada, i per tant cal continuar insistint.
Parlant de promoció, han canviat les coses a l'Agència de Turisme?
Han canviat algunes coses, sí, cert.
Ha tingut alguna cosa a veure la reorganització del govern?
Lògicament, aquestes coses doncs evidentment són conseqüència una de l'altra, i dintre del replantejament general que vam fer amb la remodelació del Cartipàs, que calia encara més impulsar la promoció econòmica del municipi i, per tant, evidentment, del sector turístic.
Quin balanç feu de la gestió de l'exdirector de l'Agència de Turisme?
Bé, hi ha hagut molt bona feina, i a més, si agafem les dades i la memòria, les memòries anuals d'aquests doncs últims anys, de la seva gestió, doncs evidentment s'ha fet feina i s'ha treballat. El que passa que ara creiem que ara el plantejament havia de ser diferent, i a més, en aquest moment donar-hi un nou impuls, sobretot polític.
Què us agradaria que passés a partir d'ara?
Sobretot que el diàleg entre el sector públic i sobretot el sector privat, és a dir, hostaleria, restauració, comerç, doncs fos encara més fluid.
Comencem per aquí. Què us ha dit el sector a l'entorn del que ha viscut aquest estiu, del que ha vist aquest estiu, del que li han pogut dir moltes d'aquelles persones que han vingut a Sitges aquest estiu i que potser han coincidit o no amb moltes d'altres reflexions que han deixat anar els sitgetans aquest estiu?
Bé, doncs bàsicament el que ens han dit és que el govern té deures per fer, té deures per portar a terme, no? Lògicament la situació de la via pública ha estat una situació comentada àmpliament per la ciutadania de Sitges i que es va poder plasmar també en l'audiència pública primera que vam fer doncs, aquest estiu, i lògicament aquí el govern hem de fer doncs, més esforços per millorar aquesta situació de la via pública, entenguis doncs, la neteja viària, la recollida de la brossa, la seguretat, l'ordenació de la via pública en quant a terrasses d'establiments, el soroll, etcètera, el descans dels veïns, i per tant aquí és on en els propers mesos hem de posar més incidència a les decisions del govern.
Com es poden fer més esforços en el context actual?
Bé, suposo que insistint-ho i que potser algunes prioritats doncs, hagin de canviar. Si el govern doncs, en algun moment tenia alguna altra prioritat i alguna s'ha de moure i en lloc de ser la segona ha de ser la primera, doncs bé, que les decisions polítiques en aquest camp doncs, canviïn per ordre d'urgència. No? Això passa de vegades, que és que un es fa un full de ruta i es fa una agenda, i molt sovint doncs, a mesura que van avançant les coses doncs, ha d'anar modificant o adaptant-se en funció de les necessitats que en aquell moment hi ha al carrer.
Prioritats vol dir, per exemple, plantejar una partida pressupostària superior pel que és via pública, seguretat, etcètera, etcètera, de cara als pressupostos de l'any que ve?
De vegades vol dir això, no tots són els diners, però de vegades vol dir això. Realment, en aquest moment que estem ja plantejant-nos, elaborant els pressupostos del 2013, doncs que realment la seguretat, la via pública, la promoció turística, etcètera, siguin, doncs, o tinguin un paper destacat en la poca inversió que podrem fer, insisteixo, perquè aquest és una de les realitats econòmiques del municipi, del propi ajuntament, doncs que tenim en aquest moment.
El context polític actual permet assegurar moltes coses?
A mi m'agrada ser una persona prudent i m'agrada que el govern també tingui una actitud prudent. Per tant, nosaltres, dintre d'aquesta prudència és a la que ens belluguem, i assegurar no assegurem res fins que realment creiem que allò és possible.
Us ho pregunto per si, veritablement, ara que s'està redactant el pressupost, hi ha moltes d'aquelles partides que encara estan subjectes a, i faríem valer aquella frase feta de, el que pugui passar.
El que pugui passar o el que realment pugui aportar-hi altres administracions. Aquesta és una realitat. O sigui, més enllà del finançament dels municipis turístics, aquesta és una altra història sense resoldre, en aquest moment les transferències de l'Estat, doncs, evidentment, no les coneixem en detall. Per tant, sí que hi pot haver, doncs, algunes actuacions que depenen molt de les aportacions que puguin fer les altres administracions, sigui Diputació, sigui Generalitat, sigui Govern Central o sigui doncs, bueno, una altra administració, l'europea, per exemple.
Quantes persones us han dit alguna cosa sobre l'IBI?
Moltes, moltes. Lògicament, és un tema que aquest moment preocupa al carrer. A cap govern li agrada haver d'augmentar els impostos i a cap govern municipal li agrada haver d'augmentar l'IBI. Per tant, lògicament, és un tema que preocupa en el carrer i que nosaltres, des d'una voluntat de transparència absoluta, estem intentant explicar per quin motiu ho fem, prenem aquesta decisió i d'on venim, sobretot d'on venim. Per això aprofito la benentesa, doncs, que ve a la conversa, que demà tenim una audiència pública, demà al vespre, a l'auditori de l'edifici Miramar, on el regidor d'Hisenda, doncs, exposarà àmpliament, doncs, els motius pels quals es fa aquesta revisió dels valors cadastrals i quina repercussió directa tindrà, doncs, en l'IBI, en la contribució, perquè, doncs, evidentment hi ha un lligam, no? Jo aquí voldria insistir que aquest ha estat un tema molt mesurat, molt, molt debatut també a nivell intern, però que ha estat una decisió ferma. I també voldria recordar, pels que de vegades ho utilitzen de forma, doncs, demagògica, el tema de la revisió dels valors cadastrals i l'augment de l'IBI, doncs, que el mateix Partit Socialista, doncs, en la legislatura anterior ho va aprovar, ho va contemplar dintre del seu pla de sanejament financer, igual que la taxa d'escombraries. El que passa que després, doncs, dintre de la seva falta de rigor i la seva falta de seriositat, no ho van aplicar, no ho van tirar endavant. Però aquest govern sí que ho ha agafat, diguem, el toro per les banyes i, a més, en el pla de mandat, la revisió dels valors cadastrals i forma, i és un pla aprovat pel plenari municipal.
En el vostre discurs d'investidura, segurament molts recordaran que fèieu una certa apel·lació al passat, l'hem d'intentar superar. Creieu, però, que al llarg d'aquest any i mig l'apel·lació al passat ha estat molt present?
S'han de superar, és a dir, per viure el present i sobretot per encarar el futur, molt sovint hem de deixar el passat de banda, però no hem d'oblidar on estem. És a dir, la càrrega és tan grossa en aquest moment que moltes de les decisions que prenem avui en dia tenen el seu origen, la seva argumentació, la seva justificació en coses o en decisions preses en el passat més recent, de fa un any i mig, de fa dos anys. Per tant, ja intentem mirar endavant, però sovint, a vegades, això no pot ser. És que estem on estem. Estem on estem i hi ha uns responsables.
Aquest IBI què ha de pagar?
Aquest IBI ha de pagar, en bona part, deute. És a dir, aquest augment, que m'agradaria deixar molt clar, és que una part fonamental o una part gran de l'IBI anirà a corregir la situació financera d'aquest ajuntament, d'ofec financer.
Bona part vol dir el 40 o el 50?
Al voltant d'un 40%.
Al voltant d'un 40%.
El que ens hem de conscienciar és que paguem més IBI l'any que ve no vol dir que tindrem més inversions i que tindrem nous equipaments i noves infraestructures municipals. No estem per aquesta via, eh? És a dir, bona part d'aquest IBI, o tant de la meitat, o el 40%, anirà a pagar el deute de totes aquelles coses que s'han fet aquests anys anteriors i que no es van pagar, i que ara ho hem de fer, i que no es va tenir la valentia suficient els anys anteriors, inclús amb els anys de bonança, per fer la revisió dels valors cadastrals. Clar, és que fa, doncs, 18 anys, eh? 18 anys que...
Han passat dues legislatures de Pere Junyent i dues de Jordi Baiget.
Sí, però les dues de Pere Junyent, en honor a la veritat, hem de dir que van ser immediatament després de la revisió dels valors cadastrals de l'any 94. I la revisió dels valors cadastrals s'ha de fer cada 10 anys. Per tant, això era responsabilitat dels governs de Jordi Baiget. I no hi va haver la valentia suficient, en aquells moments de bonança econòmica i de boom, en tots sentits, de fer-la. I ara això ho estem pagant.
Ara, algú pensaria, home, si ens arriben a revisar el valor dels terrenys en època de bonança econòmica?
Bé, tot té els seus pros i els seus contres, clar.
Tots
els seus pros i els
seus contres. Un cadastre.
Per tant, això també manifesta, d'una certa manera, que la revisió dels valors cadastrals que s'ha fet avui en dia s'ha fet en un temps no pas de bonança econòmica, en un temps, en aquest sentit, de recessió econòmica, i, per tant, aquesta revisió és més baixa de la que s'hagués pogut fer fa uns anys. I, per tant, en certa manera, doncs, més hauria de ser més assequible, tot i que evidentment les butxaques aquell, de les famílies estan molt, molt deteriorades.
Aquell consol de tot val menys, però ara tot costa més, eh?
Evidentment, sí, sí. Estem en aquest estadi.
Perquè el PSC argumentava que un 20% d'aquest IBI va només aixugar el deute.
És superior. És superior, sí. De totes maneres, el detall d'aquestes coses, demà
el
regidor Jordi Mas ho podrà
dir. El mateix es pot dir amb la taxa d'escombraries?
Bé, la taxa d'escombraries, que insisteixo, és una taxa que tenen la majoria, o l'àmplia majoria, per dir-ho, la totalitat de municipis del país, que nosaltres no teníem, i que, per tant, vam haver de crear, doncs, per fer front del que realment costa el servei. Hem de dir que tot i la creació i l'implantació d'aquesta taxa de la brossa domèstica, el servei, vull dir, no el cobreix la taxa, és a dir, el municipi continua tenint que posar diners provenients, evidentment, d'altres impostos i d'altres transferències de l'Estat, però en definitiva de la mateixa butxaca de tothom, doncs per pagar el servei de recollida de brossa. Si no el tinguéssim, doncs evidentment seria més deficitari. Per tant, en aquest sentit, doncs és una taxa que es mantindrà.
Què us ha dit la gent?
Bé, lògicament, és que clar, quan et trobes en què realment es creen taxes noves o s'augmenten impostos o taxes, doncs evidentment mai el que comentarà la gent serà: oh, carai, alcalde, estem encantats. No.
Us he dit algú si l'Ajuntament encara podria fer més esforços per no gastar més del necessari?
Sí, perquè opinions hi ha de tot tipus. Per exemple, en el que és el capítol de tradicions i festes, en què hi ha hagut una reducció considerable, doncs hi ha qui opina que encara s'hauria de fer més reduccions. Aquí nosaltres hem dit que, clar, ha arribat un moment que hem posat una mica amb el fil, no?, a la corda fluixa, doncs, tot aquest capítol d'esdeveniments que realment ja busquem la col·laboració públic-privada, ja busquem el món del voluntariat, l'impuls de la societat civil, però que hem de vigilar. I que aquest tipus d'esdeveniments, per exemple, no els podem perdre perquè realment som promoció del municipi i també són d'ús i gaudi dels sitgetans, que també ens mereixem tenir, doncs, algunes alegries de tant en tant, no? Un altre capítol que també pot haver gent que qüestioni és, bueno, és el nombre de personal o el que suposa tots els recursos humans de l'Ajuntament. Bé, aquí hi ha hagut una reducció considerable. Hi ha qui opina que hauríem de reduir la plantilla de treballadors i treballadors municipals. Hi ha qui opina, doncs, el contrari, no? Opinions hi ha en tot sentit, eh? El que sempre hem intentat és, precisament nosaltres en aquest sentit, és reduir el que costen els recursos humans sense que això suposessin acomiadaments massius a la plantilla per en aquest moment no incrementar la taxa d'atur, que creiem que no és gens convenient.
I segurament també comportaria haver d'indemnitzar?
En alguns casos sí. En alguns casos suposaria indemnitzacions. Per tant, més
car. O per una cosa o per una altra, malament rai.
Tot té de dolent i de bo, no? És que es fa difícil.
Doncs ens tornem a posar a la banda dels ciutadans. Fins a quin punt es pot tibar la corda impositiva?
Bé, hi ha d'haver un equilibri, i aquí l'equilibri el fa la política de bonificacions que aprovarà el govern en les ordenances fiscals. És a dir, totes aquelles famílies amb rendes més baixes, doncs gaudiran d'una política de bonificacions que han de permetre realment que aquest equilibri, és a dir, que el que ingressen com a famílies, doncs la càrrega impositiva dels impostos municipals no els suposi, doncs, un daltabaix la pròpia gestió del seu dia a dia com a família.
L'Ajuntament hagués pogut jugar una mica en aquest...
Estic parlant bàsicament, doncs, evidentment, de persones aturades, de gent gran, persones amb minusvalies, etcètera, etcètera.
L'Ajuntament, us deia, hagués pogut jugar una mica en aquest coeficient de l'1,2%?
Podrà jugar en el futur. En aquest moment, perquè quadrin els números i perquè puguem garantir sobretot els serveis bàsics municipals que estem prestant, ens veiem obligats a prendre aquestes decisions que estem prenent i que es veuran ara en els propers dies en les ordenances fiscals, no? Més endavant, si la situació es corregeix, lògicament lligada, doncs, amb una política d'austeritat del propi Ajuntament que creï evidentment activitat econòmica i que, doncs, el país es vagi recuperant i que per tant les transferències que puguin venir d'altres administracions doncs siguin millors i hi hagi una gestió eficient del propi Ajuntament, doncs potser aleshores podrem modular la part del tipus que és la que li pertoca a l'Ajuntament.
No es poden establir timings en això?
Jo crec que en aquest moment, tal com estan les coses, no els podem establir, perquè la situació en aquest moment, és a dir, es fa difícil de preveure quina recuperació hi haurà, quan precisament els tècnics, no municipals, sinó els entesos, jo diria que a nivell mundial tampoc són capaços de poder-la pronosticar.
Si l'Ajuntament fos una empresa es podria declarar insolvent.
Però no som una empresa.
Com que no és una empresa i no s'hi pot declarar,
doncs ens veiem obligats a actuar d'aquesta manera. Sobretot el que cal corregir és la gestió. Cal corregir la gestió, i en això fa un any i uns escassos mesos doncs, que ho estem fent. Hem invertit la situació. Recordem que l'Ajuntament de Sitges, el govern de Sitges, quan va prendre possessió doncs, el juny del 2011, es va trobar amb un Ajuntament de Sitges que pagava els seus proveïdors al cap de 24 mesos, entre 24 i 30 mesos. Estem parlant de més de 2 anys per pagar una factura d'un proveïdor. Actualment doncs, estem en 5 mesos. I en alguns casos concrets, fins i tot una mica menys i tot. Bé, doncs en 1 any i 3 mesos o 4 doncs, hem donat la volta a aquesta situació. Bé, doncs estem amb això. I es tracta doncs, anar corregint, ser molt rigorosos en aquesta gestió, perquè realment la situació financera es doni el tomb del tot i puguem donar millors i, si pot ser, més serveis municipals.
Les dependències municipals del Sitges Reference estan a punt de traslladar-se? És a dir, l'alcalde que encara... Sí, el trencaclòs que s'ha d'acabar de muntar?
La previsió inicial que bellugàvem era el 30 de setembre, però realment doncs, a vegades és un trencaclòs que és difícil d'encaixar, i el que no volem és que un treballador d'una dependència es traslladi a un edifici i faltin connexions o hi falti mobiliari per acabar de traslladar. I és a dir, realment quan traslladem una dependència i per tant un grup de persones, volem que allà on vagin ja puguin continuar treballant amb normalitat, amb absoluta normalitat. Per tant, doncs, d'aquí a final d'any acabem de fer doncs, tot aquest trasllat. De fet, aquest mes d'octubre es materialitzaran els primers dels trasllats. I per tant, doncs, bueno, suposo que abans de Nadal doncs, ho podrem tenir tot enllestit. S'ha retardat dintre de les previsions.
No haurà acabat aquí la història, però?
Haurà acabat el trasllat, és a dir, la marxa de les dependències de l'edifici, però evidentment doncs, la història dels Sitges Reference no acabarà aquí, malauradament.
És cert que l'administrador concursal ha demanat que la societat no tingui poder de gestió sobre el seu patrimoni?
Sí, és cert, és cert. Considera que hi ha una lluita d'interessos i llavors ell és d'aquesta opinió. Bé,
és a dir, sou el president del Consell d'Administració d'una societat que té com un dels seus membres un ajuntament que li deu a la societat, i sou també alcalde d'aquest ajuntament que deu a la societat de la qual en sou president del Consell d'Administració.
És cert, però també voldria dir que quan he actuat d'alcalde doncs he actuat defensant els interessos de l'Ajuntament, però quan he actuat de president del Consell d'Administració de Sitges Reference he actuat com a president defensant els interessos de l'empresa. I per tant, si en algun moment hi pot haver un conflicte d'interessos en tant que alcalde i president, fins i tot això ho he manifestat en el Consell i el meu vot ha sigut conseqüent doncs, en que realment no es manifestés aquest conflicte d'interessos. És que realment jo quedés...
Suposo per l'alcalde que, esclar, us podeu reclamar a vos mateix.
És que és el que en certa manera no he fet, no? He deixat doncs, que fos, vull dir, perquè si no sí que realment es manifestaria uns interessos, una lluita d'interessos, no? Conflicte. Això sempre he intentat dintre de les possibilitats que permet el marge de maniobra d'un Consell d'Administració és que això no es manifestés, no? No obstant, doncs el ministre del concursal creu que sí, doncs bé, ja veurem com se soluciona.
Hi ha un deute amb empreses sitgetanes, també?
Hi ha un deute de Sitges Reference amb empreses sitgetanes. Lògicament, les que van protagonitzar doncs, tot el que és el trasllat de les dependències a l'edifici de Sitges Reference, no? I tot el que és l'adequació de l'edifici. Això hauria d'estar resolt. Això hauria d'estar resolt, perquè realment es va demanar un crèdit per fer front a aquests pagaments. El que passa que el govern anterior, per raons que siguin, ja en el si del Consell d'Administració, doncs en algun moment doncs, es va decidir fer altres tipus de pagaments i no es van pagar aquestes empreses proveïdores. Bé, doncs ha anat així això.
L'Ajuntament té ara la responsabilitat de resoldre-ho també?
El Consell d'Administració. El Consell d'Administració té la responsabilitat de resoldre-ho i evidentment nosaltres que en formem part doncs, via la societat municipal, doncs aquí també hi prendrem part. Sempre tenim per premissa principal que l'erari públic no hi perdi més. Ja hi ha perdut prou. Sitges i el sector públic ja hi hem perdut prou en aquesta operació i per tant no...
Tot i que...
ens bellugarem i prendrem decisions perquè doncs les conseqüències siguin el menor impacte per l'Ajuntament i per tant pel poble de Sitges.
Qui va fer la feina l'ha de cobrar?
Lògicament, això seria el... Qui va fer la feina ja l'hauria d'haver cobrat.
I per tant, si no l'ha cobrada, l'ha de cobrar?
L'hauria de cobrar un dia o altre, esclar. Però això ara... La societat està en concurs i mm-hmm. Tampoc no estic en capacitat per poder respondre.
Es preguntava més per una reflexió així en veu alta, sobre tot plegat.
La reflexió en veu alta que faria és qui va fer la feina hauria d'haver cobrat perquè es va demanar un crèdit per pagar aquesta feina. I això no es va fer. Per tant, la responsabilitat en aquest cas és de qui va decidir no pagar aquestes empreses i pagar altres coses. Per tant, són els administradors que hi havia en aquella època.
Ens matiseu també ara el que vingui, anem d'una punta a l'altra. A l'Ajuntament li està costant pagar la quota o la seva part en el consorci del Club Natació?
Bé, està pressupostada, forma part del pressupost i, per tant, en aquest sentit hi ha la partida i es va pagant. Vull dir, no és que ens costi o ens deixi de costar, vull dir, està pressupostat.
Em preguntava per sentim. En algun moment l'Ajuntament li ha dit al Club Natació que les quotes dels socis podrien servir per finançar tot el que és els pagaments del consorci?
Les quotes dels socis del club? No, això no ho hem plantejat. No ho hem plantejat.
De moment, en aquest sentit, tot es pot pagar en normalitat. Doncs.
Sí, insisteixo, perquè tot allò que forma part del pressupost municipal hi ha la partida, i per tant, potser una mica més tard o una mica més aviat, en funció de la disponibilitat de la tresoreria, doncs es va pagant. I en aquest sentit, l'aportació que es fa en el consorci del Club Natació, en tant els pactes que es va fer quan es va crear el consorci, que és a dir, que el club hi aportava les instal·lacions, els terrenys que ara formen part del patrimoni del consorci, i l'Ajuntament hi fèiem aquesta aportació dinerària, doncs cada part està complint.
I canviaríeu alguna cosa d'aquell acord?
Bueno, caldria fer potser alguna regulació sobre el contracte, de gestió pròpia del club vers el consorci, no? És el que estem mirant també aquests dies, aviam acabar-ho de perfilar.
Hi ha intenció, però, de poder canviar alguna cosa?
No, de moment no. Tot continua en normalitat.
No. Aviat arribaran bones notícies, perquè hem de parlar de l'escola de música.
Sí.
Però anem a les llars d'infants que van tenir judici amb l'empresa la setmana passada. Què pot passar si les educadores guanyen?
Nosaltres farem el que digui la justícia. És a dir, si doncs, la justícia dona raó a les treballadores i nosaltres de retruc doncs, hem d'augmentar doncs, l'aportació municipal doncs, el que és en el contracte, això, doncs, farem el que toqui. Nosaltres continuem mantenint a dia d'avui doncs, que realment aquest augment del sou doncs, es va fer al marge del contracte, va ser una decisió que va prendre un regidor via carta i que no es va materialitzar mai doncs, en el contracte, i per tant entenem que no, primer per la situació que patim i segon perquè doncs, això s'ha fet de forma irregular, que no és així. La justícia ho decidirà i nosaltres evidentment doncs, acatarem la decisió judicial, no pot ser de cap altra manera.
I caldrà treure recursos.
Aleshores, si això passa que són diners que no tenim, els haurem de treure d'un altre cantó. Per tant, haurem de fer o deixar de fer alguna de les coses que fem per poder fer front a aquesta situació. Això ens està passant amb moltes sentències judicials. És a dir, en aquest moment, l'Ajuntament de Sitges té una càrrega milionària de sentències judicials, sobretot urbanístiques derivades de la gestió anterior, que també s'ha de dir, perquè les coses són així, que hem de pagar, i cada vegada que ens cau una sentència ferma per un conflicte urbanístic, doncs bé, hem de pagar, i per tant ho hem de treure d'algun altre lloc, perquè els diners són els que són. I, per tant, hem de deixar de fer doncs, alguna altra cosa.
L'Ajuntament es pot vendre alguna cosa?
Es pot vendre alguna cosa, l'Ajuntament. Té patrimoni.
Perquè hi ha molt d'allò,
L'Ajuntament té patrimoni municipal, en té. Però nosaltres ara l'alienació del patrimoni a la venda no la contemplem com una...
Com una possible sortida.
Com una sortida que tinguem sobre la taula. Si en algun moment, per una urgència, s'ha de fer que realment hi hagi alguna cosa, alguna qüestió que ho justifiqui plenament i que formi part dels objectius del pla de mandat, potser ens ho podríem plantejar, però en aquest moment no ho tenim a sobre la taula.
No hi ha tampoc una situació tan enormement preocupant en aquest sentit com per plantejar una mesura d'urgència o d'un caire d'aquests?
Les sentències judicials que han caigut, de moment, estan pressupostades.
És a dir, es poden salvar.
De moment sí.
De moment sí. Anem a l'escola de música?
Anem a l'escola de música.
Anem a l'escola de música.
Una molt bona notícia.
Vinga. Per on començar i per on continuar el relat d'aquest canvi, en aquest cas, que porta el nou curs de l'Escola Municipal de Música Montserrat del Mirall.
Què voldria insistir? Doncs que el govern de Sitges realment es va comprometre amb l'Escola de Música. Totes aquelles veus que deien que nosaltres ens volíem carregar l'Escola de Música i que tota la gestió, la gestió ineficient que hi havia hagut era responsabilitat municipal i que el que volíem era tancar-la o privatitzar-la del tot... ja dèiem que no anava per aquí les coses, i per tant l'Escola de Música, si tot va bé la setmana que ve, obrirà de nou portes amb una nova concessió que m'agradaria destacar, que precisament la nova concessió s'ha fet amb la unió de dues cooperatives, és a dir, dues cooperatives es van unir, van fer una UTE, per dir-ho d'alguna manera, i es van presentar amb altra, alguna altra empresa que es va presentar i són les que se'ls ha adjudicat la, la concessió. Per tant,
fem matisos aquí perquè, clar, tenim tan interioritzat que una UTE està tan vinculada al sector del totxo, doncs hi ha UTEs, per dir-ho així, que tenen diguem-ne, altres vinculacions i altres.
En el camp educatiu, en el camp de la cultura, com és una escola de música, i a més, insisteixo, format per dues cooperatives. No dues empreses, sinó dues cooperatives. Són les que han guanyat el concurs.
Són d'aquí? Són de fora?
Són de Mataró.
Són de Mataró, totes dues?
Tenim doncs, tota la seva trajectòria
educativa,
les seves referències, i són molt positives, molt positives. Gestionen l'Escola de Música de Mataró i alguna altra, la Roca del Vallès i Cabrils, em penso, i ho fan amb eficiència i ho fan bé. Per tant, esperem, i és el nostre desig, doncs, que Sitges també ho facin molt bé. I a més l'escola doncs estrena nou plantejament educatiu i a més estrena també doncs nova ubicació. Ja no estaran els mòduls prefabricats de la Plana E, sinó que estaran les instal·lacions de l'escola Esteve Barratxina, i tota aquesta operació suposa un estalvi de al voltant de 180.000 euros. Per tant, tenim escola de música, tenim assegurada la seva continuïtat, a més serà en uns ítems de qualitat importants, amb experiència contrastada de les cooperatives que hi haurà al capdavant gestionant-la, amb un plantejament educatiu potent i bo, i a més amb una nova ubicació. I tot això estalvi per l'Ajuntament del voltant de 180.000 euros. Què més volem?
Des del punt de vista del plantejament de disciplines musicals, etcètera, etcètera, més o menys les mateixes, hi ha hagut canvi de criteri en aquest sentit, no? Sí.
Jo el detall de les disciplines no el conec fil per randa, però entenc que hi ha un criteri de continuïtat en aquest sentit, i per tant les famílies als quals doncs, els alumnes assistien a l'escola no, en aquest sentit no veuran massa alterat els continguts. Lògicament, el que sí que hem fet és una mica redimensionar l'escola a les possibilitats actuals del municipi. Això sí.
I els serrells de la antiga escola de música, en queden molts per resoldre.
Els serrells de l'antiga concessionària, voleu dir.
Sí.
Doncs bé, aquests segueixen doncs, la seva via, que hagin de seguir, i bé, si n'hi ha algun, doncs estem acabant de polir o de tancar. Però, insisteixo, de la concessionària, la institució Escola de Música Montserrat del Mirall continua funcionant, i qui ho gestiona doncs és una altra empresa, en aquest cas, com deia, unes dues cooperatives.
Aquestes dues cooperatives, suposo que presenten un model educatiu diferenciat del que es presentava?
Sí, com deia, el plantejament educatiu és diferent, però diguem que el que és l'alumnat tampoc ho...
D'acord, que no trobarà un canvi molt...
Exacte, una trontollada, no? Vull dir, lògicament, inclús podria ser, em sembla, que alguns dels mestres, dels professors, doncs siguin de Sitges, també, i potser alguns fins i tot repeteixen, no?
Els preus han variat o no?
Doncs el detall aquest no el desconec, sincerament. Sé que, això està reflectit també en una part amb les ordenances, i el desconec.
Em diuen que no.
No? Doncs no. Més aviat alguns a la baixa.
O em diuen que més aviat han baixat.
Més aviat a la baixa.
Com que faig cas del que em diuen, depèn d'això, doncs més aviat han baixat. El curs que començarà també ben aviat al llarg d'aquest mes d'octubre. A punt de carrer, passat 12 d'octubre, l'Ajuntament lluïa la bandera espanyola. És un ciutadà, contemplant aquest context actual de coses, si hi ha algun error, si no hi ha algun error, si això forma part de l'establiment d'un acord, si no, com?
L'Ajuntament lluïa la bandera espanyola, la bandera, la senyera
catalana i la bandera de Sitges.
Les tres banderes oficials, conjuntament amb l'europea, i doncs, segons la reglamentació, hi ha determinats doncs, dies doncs, que han de lluir. Simplement és això, han d'estar hissades. Vull dir, no hi ha cap mena més de lectura. Que Sitges sigui municipi per la independència...
Com us ho veieu a venir?
Com que ja veig per on teneu, doncs ja m'avanço. Que Sitges sigui municipi per la independència és una decisió del plenari. És una decisió del plenari. El plenari de l'Ajuntament de Sitges, actualment, la correlació de forces que hi ha, doncs majoritàriament és un plenari sobiranista que aposta doncs, per la independència de Catalunya. La correlació de forces que hi ha al govern, doncs bé, doncs, pensa, doncs, algunes formacions pensen diferent, però esclar, és que una cosa és el govern i l'altra és el plenari. I el plenari, en aquest cas, és majoritari.
El plenari pot haver decidit que el que sigui, I la llei obliga?
Sí, la llei evidentment, però el plenari no ha decidit res que sigui al marge de la llei.
No, no, és que jo no vull
formar part, de l'Associació de Municipis per la Independència no és res al marge de la llei. Res, és una associació de municipis que lliurement i democràticament decideixen apostar per aquesta via.
Només us deia, el plenari pot haver decidit i mentre el plenari decideix, la llei obliga?
Miri, és que, no sé, Girona, no sé, ara diria molts dels municipis, fins i tot la capital de demarcació com Girona, doncs forma part d'aquesta associació i les banderes llueixen al balcó indistintament del que decideixi l'associació. Vull dir, no, hi ha un tema també de normativa, de reglamentació de les banderes i és al marge de la decisió del plenari.
Us ho dic per si té un punt de conflicte ètic això o no.
Ètic? No, ètic no. I ara? Ètic no. No, no. No hem d'oblidar una cosa, les institucions en aquest cas doncs tenen una reglamentació en els edificis institucionals i per tant vull dir no ha de crear cap conflicte ètic. Jo la banda de l'ètica faria més un tema de consciència, i en aquest cas no crec que sigui el cas. Vostè, escolti, si visita la prefectura de la policia local de Sitges, llueixen de forma permanent la bandera espanyola, la senyera catalana i la bandera de Sitges i no té cap problema de consciència ningú. Vaja,
No, probablement tampoc la plantilla de la policia ha votat si es volia declarar policia per la independència.
No, perquè, vaja, que jo que sàpiga, encara no existeix aquest tipus d'associacions.
No, referien al sentit aquest.
Si ho fan, doncs bé, no tindria res a veure això amb la reglamentació oficial.
Aquest és un debat que serà molt present en el dia a dia o no?
Bueno, aquest és un debat que està al carrer, és un debat que està al país i, per tant, vivim uns temps molt interessants, uns temps que ja hi ha qui els qualifica d'històrics i que, a més, tenim unes eleccions doncs, a tombar. I per tant aquest serà un debat que estarà al carrer i també estarà a les institucions. També estarà a les institucions, lògicament, sí.
Entre altres coses, la Festa Major d'enguany i la Santa Tecla d'enguany ha estat especialment, diguem-ne, noticiable per aquests dos moments de la sortida d'ofici. Una reflexió de l'alcalde, l'entorn del que va viure, del que va deixar de viure, de les festes tradicionals i populars i de les expressions públiques de determinats pensaments o determinades aspiracions.
Mirem, jo parteixo del pla de mandat. El pla de mandat, aprovat pel plenari municipal, diu que l'himne dels segadors, com que suposo que us referiu a la interpretació de l'himne dels segadors a la sortida d'ofici, serà interpretat en aquells actes d'especial rellevància del municipi. La festa major és l'acte més d'especial rellevància perquè és la festa de tots, la festa del municipi, i la sortida d'ofici com a moment culminant doncs n'és un d'ells, no? Fixem-nos en l'any passat. L'any passat es van interpretar els segadors i no hi va haver crits massius d'independència a la plaça. Enguany ha passat. Per què ha passat això? Doncs perquè realment el país, en aquest últim any, ha fet un tomb, la centralitat política s'ha bellugat i realment hi ha una majoria social doncs, sobiranista que a Sitges també es plasma, també hi és i com a mínim es reivindica. No dic que sigui una majoria social perquè no ho sé, perquè no tinc dades numèriques i això només se sap quan s'utilitzen les urnes, d'una manera o altra, però realment hi és i es reivindica. I això és realment la diferència, crec, entre la Festa Major del 2012 i la del 2011, o fins i tot, si em permeteu, entre la Santa Tecla del 2012 i Sant Bartomeu del 2012, on els crits d'independència entre una i altra festa doncs van variar, van ser molt més notables per Santa Tecla, fins i tot a la ballada final. Clar, feia 10 dies havíem tingut una manifestació a Barcelona, a la capital del país, d'1,5 milió de persones. No? Per tant, això està al carrer, està al país i Sitges no estem al marge i és un reflexe. Qui pensaria anys enrere que un poble com Sitges seria un poble partidari per la independència per decisió del plenari municipal, inclús amb la correlació de forces actual que hi ha en el govern de Sitges? Bé, eren coses potser que eren bastant impensables. No? Però és que el país també ha canviat molt en aquest últim any. I més que canviarà.
En un balcó, què s'acostuma a dir quan passen aquestes coses?
En un balcó jo crec que hem de tenir un respecte profund pel que passa a la plaça. Ja sigui en l'exhibició dels balls i dels músics, dels grallers, la cobla, com de qualsevol tipus de manifestació que hi pugui dir. Un ha d'estar amatent, ha d'estar a escoltar i no ha d'oblidar que en aquell moment representa la institució.
Fem un parèntesi aquí.
No representa cap partit polític. L'alcalde en aquell moment no és l'alcalde de Convergència i Unió, és l'alcalde de Sitges. Per tant, representa la institució.
Va tenir un punt d'inesperat, allò?
Jo, sincerament, no m'ho esperava.
Ho dic, eh? Per si
jo, sincerament, no m'ho esperava. I menys m'ho esperava a la ballada final. però, insisteixo, hi ha un batec al carrer que aquest batec reivindica i es manifesta. I no hem de descartar que en altres tipus de manifestacions culturals o d'altres tipus, esdeveniments socials que hi hagin, doncs en el país, i Sitges no som una bombolla en aquest sentit, doncs pot passar, no? I per tant un ha d'estar amatent.
I pot caber el batec sobiranista i l'IBI, i ha de caber tot, no? En la vida quotidiana dels sitgetans.
La vida és això, la vida és això. És un cúmul de circumstàncies, de moltes coses, i els governs el que hem de fer és escoltar, estar, insisteixo, amatents, i saber doncs, prendre les decisions més oportunes en els moments més oportuns en funció també de les voluntats que hi ha i també de les possibilitats, no ens enganyem.
Tornem al punt de partida. Esteu en procés de redacció dels pressupostos, d'anàlisi dels pressupostos de l'any que ve?
La primera materialització d'ells seran els ingressos. I per tant, doncs, si tot va bé, doncs, en aquest ple d'octubre aprovarem les ordenances fiscals, que no deixen de ser doncs, els impostos, taxes i preus públics, que són la primera part més important del pressupost, que és què ingressarem l'any 2013. I per tant, després ja vindrà la segona, que és com ho gastarem o en què ho gastarem.
Hipòtesi de futur. Us veieu a venir que més d'un municipi s'haurà d'agafar, com ha fet Barcelona, com a capital, a implantar taxes per a determinats serveis o situacions que en principi ningú no hagués pensat en aplicar?
Bé, no, mai s'ha de descartar la creació de taxes noves. De fet, alguna de les que ha creat Barcelona nosaltres ja l'aplicàvem. Però, perquè un també, els ajuntaments també han de veure doncs, que de vegades doncs, els recursos són molt limitats i realment si es generen algun tipus d'activitats que doncs, poden suposar també una despesa o un cost doncs, de servei, de neteja, de seguretat pel municipi, doncs... com a contrapartida la institució ha d'ingressar per poder-hi fer front. Nosaltres no ho descartem, però tampoc en aquestes ordenances hi haurà massa variació en aquest sentit.
Què és més important, però, decidir la creació d'una taxa o cobrar-la de veritat?
Cobrar-la de veritat i fer-la el més justa i equitativa possible. Començant per això. És a dir, quan tu la crees, que sigui justa, que sigui equitativa, i després cobrar-la, perquè si no la cobres, de què serveix crear-la?
Aquells que poden pensar, home, 140 euros d'escombraries, diguem-ne, tingui una persona una casa de 50 metres quadrats on tingui una de 150?
Sí, això ens ho hem plantejat com a govern, que realment paguem una quota lineal, no? I que potser doncs, famílies doncs, que tenen doncs, una casa més petita...
Deixant davant dels ajuts que
sí,
es puguin...
Sí, una casa més petita, doncs potser... Doncs, es podria plantejar que paguessin menys que el que té una casa més gran o més metres quadrats o més família o menys. No és el mateix una persona, no sé, en un xalet
amb el que pot
que 10 persones en un pis petit. També seria diferent. Les dimensions de l'immoble són, són diferents, però també dels residents que hi ha i, per tant, dels residus que generen. No? Això ens ho hem plantejat, però és que realment es fa molt difícil de calcular. Es fa molt difícil de calcular, de saber exactament la generació de residus, el nombre de persones que hi resideixen tot l'any, que no hi resideixen. És una cosa que ho tenim sobre la taula i que si creiéssim, si veiem que hi hauria alguna manera de poder-ho fer i de fer-ho possible i que fos, com dir-ho, no exacte, però que sí que fos matemàticament justificable, és a dir, que realment ens en poguéssim sortir, bueno, ens ho podríem plantejar aplicar.
Ho dic perquè té una certa lògica que hi hagi algun veí que digui, home, no pot pagar el mateix una torre a Terramar que un pis al carrer Major o al carrer Nou.
Sí, però també és el que dèiem, no? Com calculem la quantitat de residus que genera doncs, una casa que potser s'ocupa només 3 mesos l'any, que una que s'ocupa tot l'any, el nombre de membres d'aquella família, si el cap de setmana s'incrementa o no... Es fa molt difícil de calcular-ho. Llavors, clar, això potser si ho apliquéssim així sense tenir-ho molt clar, podria ser injusta la seva aplicació. Aleshores, ara, clar, l'opció que ens ha quedat és aquesta aplicació lineal, que és la que en d'altres coses també és la que fan molts municipis del país, tampoc estem fent coses que no es facin, vull dir, que es fan majoritàriament arreu, no? Si trobéssim la fórmula, ens ho podríem plantejar, no dic que no.
Si aquest any el pressupost ha estat restrictiu, l'any que ve?
L'any que ve seguirà la línia de política d'austeritat i de redreçament de les finances, Esperem poder posar una mica més d'inversió. Esperem poder posar una mica més d'inversió. Lògicament, a mesura que la situació doncs, l'anem corregint, que és el que estem fent, ens permet respirar i, per tant, ens permet invertir en allò que creiem que realment fa falta i que és interessant. No? Ara, en aquest moment, estem analitzant-ho i estem treballant-ho i això encara és molt aviat per poder-ho dir. Però jo espero que hi hagi una mica més d'inversió l'any que ve. Però, de totes maneres, vaig dir-ho, 2012, 2013 serien els anys d'apretar-nos el cinturó, de corregir el deute, de pagar proveïdors, i possiblement, si això ho fem bé amb la línia que s'està fent, doncs el 2014-2015 sí que llavors ens podem permetre més política inversionista.
La situació està millor que fa un any?
Està millor que fa un any.
Teniu la sensació que la gent no ho creu?
Bé, és que una cosa és la sensació del propi Ajuntament de Sitges, que som un petit bolet o raconet de món davant de tota aquesta situació global de recessió. Llavors, molt sitgetà, en tant que ciutadà també del país, pot ser doncs, que tingui la sensació de que les coses estan igual o que fins i tot potser en algun cas
empitjoren. Perquè el sitgetà pot pensar, l'alcalde em diu que està millor i em demana més.
L'alcalde em diu que està millor perquè realment està millor, perquè si li preguntem a un proveïdor, ara un proveïdor triga menys en cobrar. Per tant, la tresoreria està millor. Jo per això ho afirmo constatant aquests fets. Ara, lògicament, el deute que tenim és molt gran i realment hem de fer front a tot el que no s'havia pagat i per això ens veiem obligats a incrementar l'IBI, en definitiva portant endavant la revisió dels valors cadastrals. Però estem millor.
La intenció és aprovar el pressupost abans de final d'any?
Si tot va bé, sí. Tal com disposa la normativa, doncs fer-ho perquè doncs, la seva aprovació definitiva doncs, sigui d'aplicació a final d'any i, per tant, a partir de l'1 de gener ja puguem tenir el pressupost del 2013 en marxa, aplicant-lo.
En un mes tornarem a tenir l'alcalde aquí, Miquel Forns. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies i molta sort i molt èxit amb aquesta nova temporada que comenceu.
Gràcies. Demà a les 9 i tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.